Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
La nostra roda de portaveus se'n va avui cap a Guanyem Sitges. Ha passat un any des que Guanyem, no amb cert recel inicial i després de molt debat, va acceptar l'entrada del Partit dels Socialistes de Catalunya al govern de l'Ajuntament. Ha passat un any, no hi havia pandèmia, estem a punt de complir un any en pandèmia i per tant hem de començar segurament demanant-li a Xavier Salmerón de Guanyem una valoració sobre aquest any de nova relació o d'incorporació del PSC al govern i com ho ha viscut Guanyem. Xavier Salmerón, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Deixant de banda la pandèmia, que està en motiu de comentaris i molt probablement també pot ser en aquesta conversa, com ha viscut Guanyem aquest any amb el PSC en el govern?
Primer de tot, Vicenç, una coseta. Deixa'm donar-li una forta abraçada a la Carme Gasulla, que ja ens ho va explicar l'altre dia i que volia aprofitar la ràdio també per poder-li traslladar. I a la teva pregunta, doncs, a veure, un any exactament no fa. Vull dir, és veritat que fa un any es va signar l'acord dels pressupostos en el que es començava, diguéssim, a obrir un procés de diàleg per incorporar-se al govern municipal, i és veritat que després va arribar la pandèmia i tot allò es va allargar, prolongar fins, diguéssim, passada la primera onada en la que ja vam començar, diguéssim, a ficar fil a l'agulla, però sí que durant tota la pandèmia, sempre ho hem dit, agrair molt al Partit dels Socialistes que va estar sempre al nostre costat com a govern municipal, ajudant-nos a gestionar la situació a la que estàvem vivint en aquell moment, que van ser bastant dur. Reflexions, valoracions? Doncs, de moment, bé, evidentment que tenim les nostres discrepàncies, com és lògic, igual que tenim discrepàncies amb altres grups municipals que ja formaven part del govern municipal, però penso que parlem molt, intentem arribar a consensos, penso que els hem arribat, ho hem aconseguit, i és qüestió d'anar treballant aquesta situació de confiança. Sempre ho hem dit, vull dir, nosaltres, evidentment, no era la nostra opció ideal, però és veritat que estem en una situació de crisi generalitzada que s'està veient ja no només sanitària, sinó a nivell econòmic i social, i que ens necessitàvem tenir un govern fort que pogués aprovar les coses de forma ràpida, sense haver de dilatar amb discussions. Només cal veure com està passant en altres llocs de Catalunya, de l'estat espanyol, i en el que nosaltres, d'alguna manera, doncs, amb aquesta fórmula de govern conjunt i de consens, girat una mica mirant cap a l'esquerra, doncs ens permet poder ser tot aquello àgil que puguem, no? Vull dir, àgils a la part política. Ja sabem també que després, a la part administrativa, doncs seguim fallant, i és una cosa endèmica també de que no som àgils suficients per poder tramitar ajudes, entre altres. Però imagineu-vos si a nivell polític no siguéssim àgils d'arribar a acords, imagina't què passaria o com s'allargaria encara més si ho afegim amb el tema administratiu.
Anirem per parts en la mesura que avanci la conversa. Deia allò de fer un any, perquè d'alguna manera sí que en el fons Guanyem va començar aquell debat intern sobre com es podria encaixar la incorporació del PSC, i sobretot en dues qüestions. Evidentment anirem amb una d'elles, perquè ha estat actualitat les darreres setmanes, però sobretot a l'entorn de les platges i de l'autòdrom, diguem-ne els dos temes que d'alguna manera feien que Guanyem recelés una miqueta. Per les platges, no cal dir-ho, el PSC s'ha posicionat, mal que des d'un punt de vista particular hagi esmentat el seu criteri a l'entorn d'aquest assumpte, s'ha posicionat al costat del govern. En el cas de l'autòdrom no sembla tant que això sigui així, però anem per les platges i sobretot per un d'aquells debats molt, molt públics. Creu Xavier Salmerón que el govern hagués hagut de mostrar d'una forma tan oberta per part dels seus membres el pensament de cadascú?
Sí, perquè jo recolzo 100% la transparència i les noves formes de fer política, i a vegades estem molt capficats en general, vull dir, molts polítics o molts mitjans de comunicació, a assenyalar constantment certa divisió d'opinions que podem tenir dins del govern municipal. I penso que això no és malament, no és dolent, gens dolent. Vull dir, evidentment, tots pensem diferents, evidentment que tothom, tot i ser potser d'esquerres o tenir un pensament social, pues, tenim diferents maneres d'abordar els problemes o fins i tot amb un pensament mediambiental, però crec que era dir, la gràcia d'alguna manera és que no tots som iguals i nosaltres, dins del govern municipal, hem sabut o hem sigut capaços d'arribar a cert consensos i el tema de la draga era un d'ells, que nosaltres ja ho dèiem, vull dir, és veritat que ara s'ha ficat molt sobre, bueno, diguéssim, s'ha mediatitzat bastant tot el tema de la draga, però és una cosa que nosaltres, aquest govern municipal inicial, ho portàvem al nostre PAM, al Pla d'Actuació Municipal, amb una cosa acordada, i que després, amb l'incorporació del PSC, d'alguna manera també es van ratificar amb l'acord que vam fer d'incorporació del govern. És veritat que tenim una situació de crisi generalitzada, però també no hem d'oblidar que si vam incorporar això al PAM, no va ser perquè nosaltres li tinguéssim una mania en concret a aquest vaixell que ve aquí a Sitges o a les Guinguetes en concret, no. Si nosaltres vam dir que no volíem la draga, és senzillament perquè creiem en una visió mediambiental i a favor de la biodiversitat i en un context de situació de crisi climàtica, que no oblidem, que tot i que tenim ara una crisi a nivell social econòmica vinculada a la Covid, estem en una crisi climàtica que si no actuem ja, si no actuem ja i ho deixem passar, vés a saber quins sitges tindrem, no, jo no dic de 5 anys, quins sitges tindrem d'aquí 15 anys o d'aquí 20 anys, que aleshores potser sí que lamentarem que no haguem pres decisions de forma més avançada.
Tot i que estés en el Pla d'Actuació Municipal, el debat de la draga ha passat molt en aquestes darreres setmanes dins del govern? Se n'ha parlat molt d'això?
No tant com es reflexa en general. Sembla que es reflexi la societat una mica. No tant perquè ja dic, o sigui, la voluntat era la de respectar aquest acord de govern. Sí que és veritat que s'ha ficat sobre la taula un altre cop, però perquè els agents econòmics del municipi ho reclamaven i ho sol·licitàvem. I per tant, el que no farem és tampoc no escoltar-los ni opinar sobre les seves peticions. Però teníem, tots érem bastant conscients que la draga no era una solució ni a nivell mediambiental, ni a nivell econòmic, ni a nivell d'excepcionalitat, no? I a més, nosaltres valoram molt positivament l'actuació de l'any passat. Ja sé que l'Associació de Platges no ho veu de la mateixa manera o la nostra dia. Jo penso que s'equivoquen, perquè l'actuació que vam poder fer l'any passat, que recordem que veníem del de Glòria, que veníem del Glòria, que hi ha, i aquí també parèntesis, és que nosaltres quan vam entrar a govern, des del minut 1, ja ens estaven demanant la draga. Vull dir, no és que ara vingui ara mateix que estiguem en la situació de la crisi econòmica actual o crisi social, sinó que des del minut 1, quan vam entrar a govern, ja tant la Societat de Plantes com el Gremi d'Estaderia, ja reclamaven la draga, amb altres reivindicacions legítimes per part dels agents econòmics. Però, tornant al que deia, no, de dir, l'actuació que vam fer l'any passat, imagineu, és una draga, per començar, els permisos de necessitat de la draga i tot això són molt complexos. L'any passat fins i tot vam estar a punt de demanar-la, perquè veníem, repeteixo, veníem del Glòria. Tot i així, no va venir, vam fer un sistema de la retre, d'alguna manera, i vam aconseguir actuar en totes les platges, amb totes, no amb tres concretes, perquè la draga, si haguéssim demanat, només podia venir a una, dos o tres. Una, perquè a nivell pressupostari és el que dona, i tres, perquè també el tipus de volum de sorra que tenim a les bocanes, etcètera, dona per lo que hi ha. Vull dir, tampoc, ja dic, donaria per les platges potser que estan més malmeses, però no les altres platges. Per exemple, la platja Sant Sebastià, que ja estaria impensable. En canvi, l'any passat, gràcies a la retre, es va aconseguir guanyar terreny. Va passar igual amb la platja Balmins. Vull dir que quan intentar portar solucions del passat, del segle XX, amb temes de grans dragatges, de vinga, anem a ficar sorra, i anem a recuperar aquestes postals, aquestes fotografies de grans sorres i grans platges, no sé què, això és que és impensable, no passarà. I és més, tant a l'Estat, el Ministeri com la Generalitat autoritzen cada vegada menys els dragatges per usos tipus recreatius, tipus turístics, sinó que si s'autoritzen, principalment és per anar a cobrir temes logístics o de grans infraestructures que poden arribar a patir. Per exemple, el Maresme amb la via del tren que draguen. Per què? Perquè el mar s'està menjant, diguéssim, el que és el terreny a la via del tren i hi ha un perill d'enfonsament de les vies. Doncs allà autoritzen. Però cada vegada és molt més complicat. I evidentment que ve la draga cada any i s'emporta sorra de Port Ginesta, que penso que aquest 2021 és l'últim any, però no se l'emporta a altres localitats turístiques per ficar-hi sorra, sinó precisament s'emporten a Gavà perquè hi ha un dèficit i una problemàtica a nivell de logística des que es va construir el port de Barcelona. Vull dir, és per això. I els ports, és cert que els ports han de dragar les seves bocanes perquè tenen una acumulació de sorra i poden tenir dificultats en la seva logística. Però aquesta sorra dragada es pot utilitzar per altres mètodes, es pot utilitzar per altres usos i que també nosaltres, més enllà d'això, dubtem fins i tot de la qualitat d'aquesta sorra, perquè només cal pensar que quan l'han posat al Petit de Sant Sebastià, jo recordo perquè és està al costat de casa i anava moltes vegades a Sant Sebastià, fins i tot aquell color i l'olor que feia aquella sorra. Vull dir, ostres, què ens interessa vendre més de Sitges? Que som una localitat sostenible amb una sorra i una aigua de qualitat o que som un municipi amb grans platges? Valorem-ho.
Seguim el fil. Que respongui Xavier Salmerón a aquells que creuen que Guanyem té una influència molt potent dins el govern i que per això el govern s'ha mostrat d'una forma tan contundent en contra del posicionament del sector econòmic, etc, etc.
No, jo crec que això és el que hem intentat vendre, penso jo. Influència, no. Vull dir, repeteixo, estem en un govern de consens en el que som dos regidors, només, això ho diré jo, i compartim amb altres regidors i parlem, dialoguem, intentem consensuar les coses. Que nosaltres potser som molt cabassuts, doncs no t'ho negaré perquè ho som, però ostres, aquí tampoc no es fica, jo ho dic, el paper important dels regidors relacionats amb entorns naturals i sostenibilitat, que només sembla com si només fos important la paraula, no?, del regidor de turisme o del regidor de platges, que també, que vull dir que ells posaven sobre la taula tenint en compte les peticions que feien el sector econòmic, ostres, que tenim també uns regidors competents en espais naturals i en sostenibilitat i transició energètica que també d'alguna manera tenen el seu punt de vista, la seva veu, i que també a nivell mediambientalista, perquè els tècnics els hi diuen, també tenen un punt molt, molt, molt important a l'hora d'aquest debat. Per tant, no és que nosaltres haguem influenciat o no, és que senzillament hi havia aquest acord i nosaltres, evidentment, hem apostat per aquestes vies mediambientalistes, però és que també dins del govern hi ha uns càrrecs que tenen uns tècnics al darrere que també aconsellaven no portar la draga. I volia dir això una mica, que el sector econòmic també moltes vegades ens han titllat a nosaltres com si estiguéssim en contra d'ells o en contra del turisme, en contra de tot plegat, no? I tot el contrari. Vull dir, nosaltres mai hem criticat el turisme com a tal. Mai. De fet, qui em conegui sap que jo m'encanta viatjar. Vull dir, jo com puc criticar el turisme? Tot el contrari. El que sí que hem deixat moltes vegades clar, que apostem per un turisme molt més sostenible. Ja no només a nivell del tipus de perfil de turista que ve a Sitges, que nosaltres m'agrada molt més considerar-lo com a viatgers que no tant com a turista, perquè un viatger li encanta descobrir, li encanta integrar-se, intenta anar als restaurants, als museus, etcètera, etcètera, sinó precisament reclamem un turisme sostenible que respecti el municipi, que respecti l'entorn i que no l'explotem de forma fins que d'alguna manera exploti, no?, aquesta massificació turística. Per tant, nosaltres n'hem anat en contra i, de fet, sempre, quan hem parlat de buscar alternatives al turisme, no dèiem tampoc per substituir el turisme, dir, no, és que ara anem a substituir el turisme i anem a buscar una altra cosa, com moltes vegades el gremi ens ha insinuat a nosaltres. No, sempre hem volgut, de cara a la promoció econòmica, complementar el turisme. Per què? Perquè no tots els focus o tots els recursos estiguessin orientats al sector turístic. Per què? Perquè si torna a haver una crisi com la que ha passat ara, hi ha una evidència molt clara de que com només apostem per un tipus d'indústria, ens falla i, per tant, tenim complicacions, ens puja l'atur, evidentment, tenim moltes dificultats a nivell de serveis socials, etcètera, etcètera. Vull dir, no anem en compte, igual que amb el tema de les guinguetes, jo ho he deixat molt clar, i aquest govern també ho ha deixat molt clar. tot i que apostem per no portar la draga, no vol dir que estiguem en contra de les guinguetes i dels concessionaris de les platges. Tot el contrari, crec que ho hem repetit per activa i per passiva. Els hem ampliat un any més, quan no els hi tocava. Quan no els hi tocava, l'any passat els hi tocava, els hi havien d'acabar. I vam entendre que amb la situació que tenien l'any passat, doncs ampliem un any més, ja que era la pròrroga, eh? Vull dir, ja pròrroga, però o sigui, ja era, bastant per sort, la normativa ens ha emparat i ho ha permès. Però, ostres, els hem ampliat un any més. Recordo que els serveis a platges no paguen el que haurien de pagar. Vull dir, les tasses d'ocupació i els cànons de platges, etc, la major part ho assumeix l'Ajuntament de Sitges. La major part. Això ho preguntes a Vilanova o a Castelldefels, que són les localitats més properes a nosaltres, i això no passa. Castelldefels i l'Ajuntament de Vilanova quasi no paguen res de cànon de platges. Ho assumeixen les pròpies concessionaris i nosaltres ho cobrim. Igual que totes les despeses que ens gastem molts diners, això la ciutadania ho ha de saber, en tenir unes platges en condicions, tant amb les dutxes, amb tots els serveis de salvament, etc. Vull dir, com som un municipi turístic, precisament la nostra despesa amb aquest tipus de gestions és molt elevada. Jo ficaré un exemple. Jo soc regidor de Cultura i el meu pressupost és de 1.700.000 euros aproximadament. El de platges és de 2 milions d'euros. Veieu el pes que té les platges per aquest govern municipal? Quan ens diuen quan anem en contra de les platges, no. Apostem i donem suport i volem que tots els concessionaris aquest estiu puguin obrir.
Apunto una reflexió que deixaven alguns portaveus a partir també de l'argumentari del regidor. Si s'ha creat aquesta imatge és potser perquè el govern no ha acompanyat prou el sector econòmic en aquest trànsit que es vol a poc a poc del model exclusivament turístic al model turístic complementat amb altres?
No ha acompanyat prou... Jo discrepo, clar. Què vol dir acompanyar? A veure, esclar, també hem de diferenciar una mica, eh? Jo què sé, als restaurants, per exemple, no ha hagut cap tipus de problema perquè poguessin ampliar les seves terrasses l'estiu passat, aquest estiu, no cobrant la taxa d'ocupació corresponent a l'ampliació de la terrassa ni de la terrassa que ja tenien originalment. Això és no acompanyar. Les guinguetes o els serveis de platges, és que des del minut, repeteixo, des que vam entrar al govern, sempre hem dit aquesta mantra de que nosaltres no ens donem suport, no donem suport. Què hem de fer? Vull dir, estem dient de què acompanyar pues amb aquesta transició? Doncs l'any passat ja els vam oferir. Sí, no pots posar-te perquè no hi ha platja o perquè no hi ha sorra, doncs anem a buscar una alternativa. Fins i tot, una cosa que penso jo que fins i tot a la gent li sorprendria bastant, perquè fins i tot canviaria el famós skyline, fins i tot de pujar guinguetes a lo que és el parterre del passeig de la Ribera. Si no pots a la platja, doncs ho fiquem a dalt. Vull dir que solucions i acompanyament existeix. Què passa? O, per exemple, estic pensant en els hotels. Ostres, tot l'esforç que està fent la regió de turisme ja des de fa anys amb el tema de certificació de biosfera, de sostenibilitat, etc, ho ha fet l'Ajuntament acompanyant a tots els hotels perquè també s'incorporin i tinguin aquesta certificació a nivell internacional i d'alguna manera doncs, puguin dir que també són sostenibles. Evidentment, els hotels també fent grans inversions per poder fer-ho. Però al final, a nivell tècnic, l'assessorament ho proporciona l'Ajuntament. Clar, què és això de no acompanyar? Doncs potser podríem acompanyar d'altres formes o millor. És possible, no vull dir que sigui tot perfecte. Però quan algú ens diu això, també jo parlo ara mateix de l'oposició, que a vegades és molt fàcil dir que no se li cobrin les taxes o els IBIs, però això vol dir acompanyar, perquè potser proposar això és anar en contra de tota la ciutadania. Perquè d'on creieu o d'on es creu la gent que se'ls paguen els serveis bàsics en aquest moment són molts i que hem de donar resposta. Vull dir, com paguem les ajudes al lloguer? Com paguem les pròpies ajudes al sector econòmic? No només al turístic, sinó a tot el sector econòmic del municipi. Clar, que algú m'expliqui què vol dir això d'acompanyar.
Us ho pregunto per tots aquells que puguin pensar, bé, hi ha un desencontre o unes posicions tan polaritzades en aquesta qüestió que en algun moment s'hauran de trobar govern i sector econòmic d'una manera més, no sé si dir, cordial, després de la manifestació que van viure la setmana passada i d'aquesta manifestació també, o d'aquesta protesta que el sector comercial farà aquest dissabte amb aquest lema del tot mant obert i el comerç tancat, serà el dissabte al matí. Hi ha d'haver alguna possibilitat de poder, no sé si dir, de trobar una postura més conciliada o un ambient de treball més cordial, o ho veieu difícil, això?
Però és que, Cristés, és que per part del govern penso que s'estan ficant tots els esforços possibles. Es treballa constantment amb els sectors a nivell de la promoció turística del municipi, per exemple, amb la dinamització del comerç local i de proximitat. Vull dir, tot això no es veu, i suposo que a alguns no els interessa explicar, però, ostres, és que l'Ajuntament, fins i tot, està subvencionant a una entitat com la del comerç local perquè pogués existir, perquè recordem, vull dir, no existia, no hi havia una entitat a nivell, parlo del centre, perquè sí que hi havia entitats de comerç, com per exemple el Poble Sec, però el centre no teníem, i nosaltres vam ser els impulsors com a Ajuntament de Sitges, amb el Guillem Escolar al capdavant, de que es creés aquesta associació, que es poguessin unir perquè d'alguna manera poguessin treballar de forma conjunta amb l'Ajuntament totes les campanyes de dinamització. Ara, per exemple, estem ja treballant pel Festival de Cinema amb el comerç per anar molt més enllà del que eren els aparadors fantàstics i fer un que es vegi que el centre del poble doncs, estarà molt ben decorat per part dels propis comerços. Per tant, ostres, està treballant molt a formigueta, i potser allò que no és tan mediatitzat o que no es veu tant, però l'altre, doncs, jo no sé si aconseguirem arribar a una entesa o no. Jo veig difícil, però principalment perquè penso, ja dic, i repeteixo, des del minut 1 que vam accedir al govern municipal, ja no és tema de pandèmia, ja no és tema de res, senzillament, que sempre ho he dit, els dirigents de certes entitats econòmiques del municipi no els agradava que nosaltres formessin part del govern municipal. I aleshores, des d'aquell moment que nosaltres vam accedir al govern, aquests dirigents han fet política. I han fet política constant, de forma evident.
Ho heu percebut d'aquesta manera?
Oh, i tant!
Des del primer moment? No vull parlar d'hostilitat, però una sensació de...
Sí? Des del primer moment.
D'incomoditat des del primer moment?
Sí, és que ho diré així, però repeteixo, i jo no vull culpar el sector econòmic per res del món, si tot el contrari, vull dir, de fet, repeteixo, vull dir, si vas a parlar, bueno, jo que parlo amb molts restaurants, fins i tot amb concessionaris de platges i tot això, no té res a veure el seu discurs amb el que intenten imposar des de certes direccions d'algunes entitats econòmiques. I ho percebo així perquè des del primer moment, és, fins i tot abans, amb el temps de previ, a l'inici de la legislatura, quan persones vinculades a aquestes entitats van intentar d'alguna manera mediar i pressionar perquè l'opció de govern fos una altra. Aleshores, quan ja veus que des del principi ja s'impliquen perquè aquest govern, en el seu moment, que només era amb Esquerra, Guanyem Sitges i Sitges Cup Independent, quan ja certs sectors ja no volien que governéssim, significa alguna cosa.
Us agafem també l'argument i ens fiquem en el darrer ple municipal i a la intervenció del senyor Carbonell. Com la veu percebre? I precisament ens agafem a l'argument que dèieu, No veig el mateix discurs per part de moltes persones del sector respecte al que diuen els seus dirigents. Per això ens agafem a l'exemple del senyor Carbonell i de la Glòria Freixas en el darrer ple municipal. Com ho veu percebre? I fins a quin punt també, òbviament, cal respondre aquest crit de socors o aquest prec que feien ells dos.
Dolorosa, perquè va ser colpidor. Repeteixo, vull dir, jo entenc els concessionaris com estan patint la situació de saber si poden posar la seva guingueta, la seva activitat a les plates. Jo això ho entenc, però repeteixo, per activa o per passiva, tant al Carbonell com a tots els altres els hem recordat que nosaltres, amb aquest govern, trobarem una solució perquè hi puguin ser-hi aquest any. Igual que vam trobar l'any passat, i si fos, doncs miraríem. Ja buscaríem la fórmula perquè tots els concessionaris poguessin obrir. Va ser molt colpidor. Però jo penso també, aquest va ser un exemple molt evident, que de fet a la seva Guingueta és de les platges més perjudicades de totes, però jo, l'ocasió que tingui a parlar, i a vegades també un dia vaig parlar amb la Glòria en un acte que es va fer cultural, ostres, jo penso també que els concessionaris haurien de fer la reflexió perquè hem arribat a aquest punt, ja no només per la feina no feta potser per l'Ajuntament, o potser sí que feta, perquè jo no vull tirar-li pedres a anteriors governs en aquest assumpte, perquè crec que és molt complicat això de buscar solucions definitives per a la regeneració de les platges. Perquè jo sí que aquí crec que tothom ho ha intentat i ningú ha pogut. I nosaltres ho estem intentant i veurem si podrem. Però això és una cosa evidència, vull dir, és una cosa històrica, de fa 30 anys, vull dir, des de que es van ficar els espigons com es van posar, al cap de 10, 12, 15 anys, ja es va veure que algú fallava i era evident que no eren de tot útil per poder mantenir aquestes platges. Però el que volia dir, jo no sé si els propis concessionaris fan la reflexió de com han permès que en els últims 10 anys s'haguessin instal·lat nous serveis a les platges, fins al punt que s'ha massificat els propis serveis de les platges. Hi ha platges, precisament on està la Guingueta del senyor Carbonell, que, si us fixeu, només hi ha serveis. No hi ha ni lloc per la ciutadania que no vulgui ni utilitzar aquests serveis, pràcticament. Una, perquè evidentment que el mar s'ha introduït, diguéssim, més cap a la costa, però, ostres, si no tinguéssim tanta massificació de serveis, ostres, doncs potser tothom estaria o treballaria de millor.
Bé, no? Justificava a partir de la demanda també de molts ciutadans de trobar serveis a les platges com sembla que ha estat una tendència en molts municipis o en molts indrets en els quals doncs, el turisme és referència.
Jo no, això no ho nego, ho repeteixo. Jo penso que, evidentment, que sí que ha d'haver serveis a les platges, però tan massificats com hem massificat les nostres platges, tant, només cal veure la platja de la Fragata, que és molt gran i només una Guingueta. Altres platges que són Guinguetes, zona de massatges, fins i tot inflables a dins de la mar. Vull dir, escolta, reflexionem tots plegats el per què hem permès, tots plegats, tant els concessionaris com l'Ajuntament, en la idea de massificar les nostres platges. Reflexionem-hi. Aleshores, potser si no estiguessin tan massificades, potser no tindríem tants problemes com té el senyor Carbonell actualment. Perquè el problema que tenia és veritat que si nosaltres, si ell no podia obrir, clar, costava molt buscar-li una ubicació alternativa, perquè no hi havia més alternatives.
Us poso l'altre costat de la balança. Es podria viure sense oferir tants serveis a les platges?
Totalment.
Als concessionaris, sí?
Si es podria viure...
Sí, si podríem viure, evidentment, la facturació seria menor, el rendiment seria menor si no hi haguessin tants serveis, pregunto, eh? Si creieu que es podria viure...
No, clar, aquí la qüestió és que hi hauria menys concessionaris, això és evident, però penso jo que al final si hi ha... Bueno, crec que la llei de lliure mercat d'aquest món capitalista, si tens menys competència, segurament més públic tindràs el teu negoci, no? Vull dir que si tinguessin menys serveis, segurament que els concessionaris que ja tinguessin, que ja feia històricament que tenien concessionari, segurament haurien sortit beneficiats. I precisament jo el que li dic als concessionaris... Ostres, es preocupa molt per aquesta temporada de platges, quan repeteixo, hem ampliat un any més la seva concessió i penso que haurien d'estar molt més preocupats per el que vindrà. Perquè el que vindrà, jo penso que això sí que serà dur. Serà molt dur pels concessionaris, perquè tinc la sensació que molts perdran la seva concessió.
L'any que ve?
Clar, l'any que ve ja. L'any que ve hem de tenir un nou pla d'usos de platges i hem de tenir un nou concurs. I els concursos ja no es poden fer com es feien abans. Ja no es poden fer. Aleshores, això em preocupa. I a mi això, com a polític, com a regidor, en el que conec molts concessionaris, això realment em preocupa a mi. I que malauradament sí que no tindrem gran cosa a fer. Ara aquest any, doncs sí, hi ha aquesta preocupació, intentem fer aquest trencaclosques que ho he dit, de anem a moure, anem a ficar una retro, anem a ficar tal, anem a canviar la ubicació de la Guingueta. Però què passarà l'any que ve? Partim de la base de que precisament tenim la voluntat de que això que passa actualment amb les platges massificades, amb aquelles platges precisament que no hi ha tanta sorra, etc, doncs que es redueixin els serveis, però també vull dir amb aquells que deien, no, és que vosaltres ja no voleu serveis, no, no. Aquí Guanyem Sitges està dient, dins d'aquest govern municipal, que evidentment que n'ha d'haver-hi serveis a les platges, perquè és un reclam no només pel turista, sinó pel propi públic local que li va anar a la platja i prendre un gelat o una Coca-Cola o fins i tot dinar. I nosaltres penso que hem d'anar a models que han fet altres municipis i que crec que és d'èxit. Només cal anar a Castelldefels i veure-ho. Vull dir, potser el servei de guinguetes que hem de tenir al municipi de Sitges són, haurien de ser de molta més qualitat, fins i tot d'un servei de restaurant a les pròpies platges. Vull dir que potser hem d'anar cap a aquest camí. És una cosa que encara hem de debatre dins del govern. De fet, estem debatent amb un estudi que ha encarregat el regidor de platges. Però vull dir que em preocupa moltíssim que els concessionaris actuals, de cara al futur, doncs, perdin els seus... les seves concessions.
El regidor de platges va comentar a partir d'aquella informació que va aparèixer a l'Eco fa dues setmanes, si no recordo malament, sobre la possibilitat que el port de Vallcarca sigui una base per desballestar vaixells, que si d'alguna manera el govern s'hi hagués de posicionar, veuria amb més bons ulls un port esportiu o quelcom semblant. Guanyem, què li sembla?
No, penso que parlava... bueno, parlava d'economia blava.
Exacte, no... sí, però feia referència, diguem-ne, que si hi ha d'haver un port, doncs a males que sigui un port esportiu.
Home, tots ens vam espantar quan vam veure aquella portada de, no, de qui cementiri de vaixells, quan no és veritat. Quan no és veritat. És que, de fet, com a govern municipal, penso que ens vam reunir ahir o abans d'ahir, no me'n recordo ara, per primera vegada en ports, que ens va explicar la idea que tenien sobre aquest port de Vallcarca.
I quina idea tenen? No és la idea que es va comentar?
No, per res del món. Per això dic... Vull dir,
o sigui, Vallcarca no seria una base de desballestament de vaixells?
Sí i no. Però no com tenim pensat fins ara com era un cementiri de vaixell en el que s'ha desballat. O sigui, no. Tot el contrari. Volen estar relacionat. Això ja t'explicarà millor el regidor dels competents, perquè jo encara no he pogut parlar exactament.
Diguem-ne que ja que us tenim a mà, almenys que es pugui explicar una mica, encara que no, siguin els detalls bàsics.
Però és que tampoc no és ni un projecte. O sigui, la idea que té la Generalitat amb el port de Vallcarca, considerant que és l'únic, el segon... O sigui, a Catalunya només hi ha dos ports, diguéssim, industrials, amb zones industrials. Un és Vallcarca i un altre crec que està... a l'Ebre, potser, no me'n recordo exactament, però només en dos a tot Catalunya. I aleshores volien aprofitar aquesta situació jurídica de zona industrial per reconvertir aquest port en un port vinculat a la formació a l'I+D per treballar per la sostenibilitat de poder desmuntar els vaixells, però vinculat fins i tot a un tecnocampus, etcètera, etcètera. Vull dir, vinculat fins i tot a un entorn universitari i més bé, etcètera, etcètera. Aquesta és la idea que té Ports de Catalunya sobre aquest espai. Ara bé, és que és una idea, no existeix ni el projecte. Aquesta idea que té la Generalitat es pot arribar a complir? És que ni ho sabem. Vull dir, encara no ens han presentat cap tipus de mena de projecte ni res de res per estil. Què és l'opinió de Guanyem? L'opinió de Guanyem és, d'entrada, nosaltres apostem per la renaturalització de l'entorn. Nosaltres volem que torni allò a un entorn natural, que torni d'alguna manera, igual que totes les canteres, que quan s'acabin les concessions anem recuperant l'entorn natural. Ara bé, escoltem una mica la proposta aquesta que ens fan, perquè si és impossible, o per la Generalitat, que al final té l'última paraula, la Generalitat decideix que ells no volen renaturalitzar aquest entorn, anem a buscar el punt equilibri que més ens interessa als ciutadans. I si al final aporten un tecnocampus i un centre d'I+D, etcètera, etcètera, doncs estudiem la possibilitat. Potser tampoc ens agrada i aleshores potser apostem més per l'economia blava com proposa el Guillem, que no vol dir un port esportiu, pot ser que sigui un espai on poder, diguéssim, atracar els vaixells que estan fent llargs recorreguts i que puguin estar, per exemple, uns dies allà atracat i després poder tornar a sortir.
D'acord, però ara... tenim la sensació que us esperàveu una cosa pitjor del que...
Sí, totalment. Perquè és que no ho sabia. És que va sortir aquella portada de l'Eco i en cap moment, i això també crec que ho va dir el regidor escolar, vull dir, és que mai ens van presentar una proposta, mai ens van comentar aquesta idea, mai, o sigui, de forma oficial, mai, ni oficiosa. Vull dir, senzillament, sí que és veritat que una vegada li va dir una frase a l'alcaldessa, però... res més. I crec que es va fer un gran massa i evidentment que la proposta, almenys la que ens han presentat la Generalitat i els ports, que penso que potser si voleu ens podeu entrevistar, no té res a veure amb aquesta idea que plantejava l'Ecolacites.
Està anant més ràpid la gestió dels pisos que la gestió dels ajuts?
Una pregunta. Estem fent les dues coses a la vegada i això és molt. Vull dir, mentre estem fent les dues coses, pues, el que volem garantir, diguéssim, a mitjà i futur, estem intentant garantir el present total. I aquest equilibri, doncs, bueno, és costós. És el que havia dit al principi. S'ha evidenciat i s'ha demostrat que l'administració, ja no només a local, hem de veure també com l'Estat també està trigant mesos en poder pagar els ERTOs o la pròpia Generalitat en poder pagar les seves ajudes. No som àgils i ho intentem ser-ho. I intentem tant ser-ho que me recordo a l'agost de l'any passat o per Nadal com treballadors públics vinculats en aquestes àrees d'habitatge van tenir que cridar companys i companyes d'altres departaments de l'Ajuntament i treballar en temporada de vacances per, diguéssim, per el que és la gran societat. I és més, vull dir, i fins i tot una regidora, que aquí vull agrair la feina que fa la regidora Vigó, a la que es va implicar juntament amb els administratius, d'alguna manera, evidentment que ja no és administrativa i ja no pot fer certes coses, però a fer càlculs amb Excel, a fer totes aquestes històries, una mica per agilitzar el màxim possible el que és el pagament. Vam aconseguir-ho al final tard el primer tram de pagament, ara d'alguna manera estem intentant garantir el segon pagament, que en veritat són tres pagaments que es feien, i ara aquest pagament ja hem dit que farem el segon i el tercer tot junt, i després ja ho acabarem de justificar o els propis beneficiaris ho acabaran de justificar.
Aquest és un mal estructural?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Ho dic per aquelles persones que puguin dir, esclar, uniràs dos pagaments i per tant seran més diners, però per aquelles persones que fa 6 mesos, 7 mesos, 8 mesos que esperen un ajut al lloguer i l'ajut al lloguer no arriba i tenen el propietari del pis que els està dient, bé, escolta, quan em pagareu? Perquè jo tampoc puc aguantar si no em pagueu el lloguer. Com ho fem, això?
Sí, l'estructura fa, vull dir, la pateixo, Jo penso que la crisi també ens ha evidenciat a tots plegats que hi ha moltes coses d'aquest sistema que fallen. I això és, les pròpies administracions són les primeres, els que ja repeteixo, no som àgils, No per voluntat política, fins i tot per voluntat tècnica, vull dir, perquè a vegades aquí el tema habitatge el que ha passat també és que hi ha hagut tantes sol·licituds que ha desbordat, diguéssim, el propi departament, Però no només amb això, perquè al final el que deia, hem sabut cobrir i que s'impliqués més gent d'altres departaments a seguir treballant amb això, sinó que la pròpia burocràcia és molt garantista, vull dir, entre que primer aprova la resolució, has de passar tants dies d'exposició, després s'ha d'assignar el decret, secretaria, intervenció i gestió pressupostària, han de revisar tota la documentació. O sigui, el que revisen uns departaments, després s'han de revisar tres departaments més. Tot això és aquesta burocràcia que fa que ralenteixi tot plegat i això doncs, ho ha evidenciat bastant. Què li podem dir a aquelles famílies que encara no han pogut cobrar el segon pagament de les ajudes del lloguer i estan en una situació límit? Jo penso que els hem de dir que si tenen contractes de lloguer, els propietaris tampoc no poden d'alguna manera desnonar-los així perquè sí, perquè deixin de pagar X mesos de lloguer, i més quan hi ha una resolució per part de l'Ajuntament amb el primer pagament en el que tenen les ajudes concedides i, per tant, els propietaris haurien de respectar-ho. Fins i tot el que dèiem, aquest segon pagament ja s'incorporarà al segon i al tercer pagament junt, perquè així ja ens avancem i no tinguin cap tipus de problema. I en el cas d'amenaça per part del propietari de desnonament per no pagar aquest lloguer, tot i tenir una ajuda reconeguda, doncs jo li diria que contactés evidentment amb habitatge, amb el Departament d'Habitatge de l'Ajuntament de Sitges, i que l'apartament té un servei de mediació que podria utilitzar-lo en cas que fos necessari.
Dues qüestions per acabar i que ens acostin a cultura, perquè al cap i al fi estem parlant amb el regidor de cultura. Per una banda, aquest trencaclosques de tirar endavant una programació com és la pregonera d'aquest 2021, que de moment, de moment s'ha pogut desenvolupar des del primer espectacle fins als que portem, i si les coses milloren, òbviament, hi ha garantia que es pugui celebrar tota la resta. I per altra banda, si es pot comentar alguna cosa sobre els projectes que van quedar sobre la taula a l'hora de desenvolupar a l'entorn del patronat o a l'entorn de l'escorxador, i si anirà endavant alguna d'aquestes propostes o d'aquestes iniciatives.
Sí, començo per la pregonera. Estem molt satisfets perquè l'any passat, ja quan vam presentar-ho, doncs al final tot, bueno, va saltar pels aires, evidentment, però bé, d'alguna manera vam saber reorganitzar-nos tots per a la programació que havíem plantejat. De moment, aquest any s'està podent dur a terme tal com havíem previst. Els dies, les hores, tot i en aquests pics de pandèmia, de grans onades, doncs hem pogut mostrar llum dins de la foscor, que penso que això ha sigut molt important, i crec que el públic ha reaccionat molt bé. Quasi tots els espectacles, gairebé tots, els hem omplert dins de la capacitat que tenim d'ocupació, eh? I això és una bona notícia, perquè veníem de molts anys i que era una cosa que ens preocupava molt, aquest de fidelitzar el públic que assisteixi a les escèniques en directe. Doncs penso que ha sigut molt positiu. Tenim per davant molta programació. Estem en un moment que precisament les pròpies entitats col·lectius els hi costa molt programar, perquè ells sí que tenen moltes més dificultats, tant de gestió com de pròpia normativa, perquè tampoc no es pot fer qualsevol activitat cultural. Ens permeten fer arts escèniques professionals. Vam veure que per Carnaval les arts escèniques amateur, diguéssim, o de cultura popular, no es podia fer. Però dintre d'aquest cap, doncs, contents que hem pogut capitanar aquesta voluntat del municipi de tirar endavant una programació cultural estable, i de moment bé, i pensem que les expectatives de cara al futur a nivell de programació crec que seran molt positives, perque si hem vist que amb una onada hem pogut programar aquestes activitats, pensem que el que ha de venir d'ara endavant és, en tot cas, més llibertat a l'hora d'ampliar les ocupacions dels teatres i dels auditoris. I en relació als projectes grans que vam plantejar en aquell procés participatiu dels equipaments culturals, aquí malauradament m'hauria agradat haver presentat molt abans les conclusions. La pandèmia també ens va perjudicar una mica, però estic potser, ara sí que es puc comentar, que durant les properes setmanes, sí, jo penso que durant les properes setmanes farem públic els projectes de rehabilitació i d'usos del patronat com de l'escorxador. Del Mercat Vell no. Del Mercat Vell ho hem deixat una mica més apartat, perquè tot i que hi ha una voluntat clara per part de la societat de recuperar-lo com a equipament cultural, com actualment hi ha un contracte amb un concessionari que explota aquest espai, doncs ara mateix no és una urgència, molt urgència, sinó sí que creiem que era molt més urgent el tema del patronat i l'escorxador. Aquest procés participatiu també ens va fer canviar certes percepcions que pensàvem d'aquests equipaments. Nosaltres creiem que la primera prioritat era potser el patronat, perquè és al final l'edifici que ha comprat l'Ajuntament i està de moment tancat, i per tant li hem de donar una vida, però va ser el propi procés participatiu que va demanar que abans del patronat a la gent que hi participava, i fins i tot amb les entitats i col·lectius amb què jo m'he entrevistat he parlat, que preferien molt abans l'escorxador, perquè l'escorxador ja és un equipament que se segueix utilitzant, que s'utilitza bastant per assajar companyies de teatre, etc etc, però està en unes condicions molt, 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 molt dolentes, molt. Fins al punt de que, per exemple, uns gegants americans que es van restaurar, que encara no han tornat a escorxador perquè hi ha goteres i hi ha humitat i hi ha moltes coses que no és el lloc més adequat. Per tant, això que ens va sorprendre, per tant hem focalitzat tots els esforços cap a l'escorxador més que cap al patronat. No, i la qüestió és això, vull dir que aviat presentarem els projectes pels dos equipaments, pels dos espais, i en tot cas, com a govern municipal, si tirem endavant un dels projectes, prioritzarem primer l'escorxador.
Doncs tindrem ocasió de parlar-ho en una propera roda de portaveus, amb el portaveu o la portaveu de Guanyem Sitges. Xavier Salmerón, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, Vicenç.